Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Com anem? Heu anat a veure La Tosca a Sabadell o a algun altre lloc? D'emocionant qualificaria jo aquesta producció. Aquí a Sabadell fou un gran èxit i divendres el públic estava tan entusiasmat que aplaudia dempeus, cosa absolutament infreqüent a casa nostra. Aplaudien una producció clàssica, totalment dins el que un espera de Tosca, unes grans veus i actors i una orquestra extremadament ben dirigida per Sergi Roca, director jove i de Sabadell, encara que és a Alemanya on treballa, que ha resultat un descobriment de gran volada, gràcies a l'aposta de Mirna Lacambra per ell. Unes funcions, diria jo, rodones. I a més, és que el públic té fam, no gana, no. Fam de poder veure òpera en directe enmig d'aquesta situació miserable que sembla no acabar-se mai. Hem entrat ja al mes de març, aquest n'és el primer programa, i molt aviat es complirà el primer aniversari de l'inici d'aquesta cadena de confinaments i restriccions a la nostra vida quotidiana. Esperem que s'acabi ben aviat. Però per ara, Roger Benet, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Aquesta curta i discreta obertura serveix per encetar l'òpera còmic francesa en tres actes, llibret d'Adolphe de Leuven i Léon Lévy Brunswick i música d'Adolphe Adam, Les Postillons de Longjumeau, una de les més conegudes òperes d'aquest gènere, de la seva època daurada. Estrenant al Teatre de l'Òpera Còmic de París, aleshores situat a la Salle de la Bourse, el 13 d'octubre de 1836. Normalment les obertures de les òperes còmic franceses solen ser més llargues, elaborades i brillants, però aquí el compositor va optar més aviat per un simple preludi. Tant se val. Avui, estimats amics i amigues oients, com ja hem establert com a costum en el primer programa de cada mes, us presento un nou capítol de la sèrie Anem a descobrir, aquella dedicada a fer-vos conèixer, encara que sigui només una mica, òperes destacades, però que gairebé segur que no podrem conèixer en viu, almenys tenim molt poques esperances que ens la puguin fer, per exemple, en el Liceu. La darrera producció de Les Postillons de Longjumeau, o més correctament Longjumeau, fa referència a una població actualment d'uns 21.000 habitants al sud de París, molt a prop de l'aeroport d'Orly. La darrera producció, deia, es va fer el 2019 a casa seva, és a dir, a l'òpera còmic Salle Favart de París. Espero que la reposin algun dia per tal d'anar-la a veure, si puc. Aleshores, doncs, la podem considerar una òpera desconeguda per nosaltres, així que anem-la a descobrir.
Comment répondu savoir lui demander. Elle a dit que j'étais aimable et surtout fort malin.
Fort malin.
Fort malin. Que jamais, grâce à ma finesse, je ne pourrais être attrapé que par ma femme ou ma maîtresse. Je ne serai jamais trompé.
Jamais trompé.
Jamais trompé.
Jamais.
Jamais.
Ta sorcière était mignonne, vraiment, qu'elle ne sait rien de rien.
C'est une femme fort savante, fort savante. J'en réponds, elle parle fort bien.
Enfin, notre mariage, que pense-t-elle? Réponds-moi.
Elle m'a dit qu'en ce village, j'avais tort d'engager ma foi.
Mais c'est fort mal, oui, vraiment, c'est fort mal.
Elle a dit aussi qu'à la ville m'attendait le plus grand bonheur, qu'il me serait bientôt facile à Paris de vivre en seigneur. Seigneur, bref, pour parler avec franchise, elle m'a dit qu'en t'épousant, je fais...
Quoi donc?
Oh non, je n'ose pas.
Allons.
Je fais...
Parle.
Une bêtise.
Tu trahiras nos feux et que tu n'es qu'un bonnet et surtout pour demain.
Quoi tous les deux és un duo de l'acte primer entre els dos protagonistes, Chapelou i Madeleine. Eren el tenor John Ayler i la soprano June Anderson amb l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo dirigida per Thomas Fulton. Deixeu-me dir quin enregistrament farem servir per presentar Le Postillon de Longjumeau. És demiclàssics i data del 1985. A banda de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo i l'ensemble coral Jean Laforge, compta amb els següents solistes. Chapelou, després conegut com a Saint-Far, és el tenor John Ayler. François Leroux, baríton, és el marquès de Corsi. Bijou, després conegut com Alcindor, és el baix baríton Jean-Philippe Lafont. Madeleine, després coneguda com a Madame de Latour, és la soprano June Anderson. Daniel Otever, baix, és Bourdon, i Balbina de Courcelles, rol parlat, és Ross. Dirigeix musicalment Thomas Fulton. Anem, com sempre, a parlar primer del compositor, Adolphe Adam. Nascut a París el 24 de juliol de 1803, el seu pare, Jean-Louis Adam, d'origen alsacià, era pianista i compositor, professor de piano en el Conservatori de París. Ell fou un mal estudiant, però va començar a prendre lliçons de música d'amagat del seu pare. I el 1817 entra en el Conservatori, aleshores anomenat Escola Reial de Música i Declamació, on fou alumne de Boieldieu. Més música? Som-hi.
Le
se mettait en voyage pour être conduite par lui. On procédait toujours fidèle, on savait qu'à droit postille. S'il versait parfois une belle, ce n'était que sur le gazon.
El que acabeu de sentir era Mes amis écoutez l'histoire, anomenada La ronda del postilló, molt probablement la peça més coneguda d'aquesta òpera, que fa temps us varen fer sentir en el programa d'homenatge al gran Nicolai Gedda, que va debutar amb aquesta òpera, precisament. Tornant a Adolf Adam, mentre estudiava, les nits treballava a l'orquestra del Gimnàs, un teatre parisenc, que era, diguéssim, on entrenaven els estudiants del conservatori. I també componia cançons de vaudeville i música de circumstàncies per a tercers. Amb tot això va adquirir ofici. El 1825 va ser guardonat amb el segon Premi de Roma, en el qual l'any anterior havia rebut menció. El Premi de Roma, pròpiament dit, era el primer, o sigui que Adam en realitat no el va rebre mai. Aquest prestigiós premi, ja ho vaig explicar en una altra ocasió, es concedia a joves compositors i consistia en una beca per perfeccionar estudis a Itàlia, pensionats a la Vila Medici de Roma. Era un guardó estatal que es va concedir durant segles en diverses disciplines artístiques.
Thank you.
Ara hem sentit l'entracte que separa els actes primer i segon. Adam va escollir ser compositor per l'escena i el seu mestre, Boieldieu, el va orientar cap a l'òpera còmic, un gènere que estava en plena mutació. La primera obra destacada en aquest gènere, estrenada el 6 de febrer de 1829, és Pierre et Catherine, la seva tercera òpera. I el 1832 va passar un temps a Londres, on va estrenar un parell d'òperes a Covent Garden. El que es pot considerar, però, el seu primer gran èxit és Le Chalet, estrenada a l'Òpera Còmic el 25 de setembre de 1834 amb llibret de Scribe i Melesville. Aquesta òpera es considera el punt de partida de l'opereta francesa i va influenciar Offenbach, el gran conreador d'aquest gènere, en els seus inicis. El text ve d'un Singspiel de Goethe, un argument situat en els Alps suïssos. De la versió francesa en sortiria Betli o la Capanna Svizzera de Donizetti, òpera bufa estrenada a Nàpols el 1836.
Souffle dans ses pipeaux
pour fléchir le cruel cerbère hier orphé à chanter faux.
Le fleur auprès de sa fontaine n'a qu'un petit filet de bois.
Et près de la tendre chimène, me cite lui-même et aux abois.
Tous les auteurs de l'opéra sont du cas de l'immort déjà.
Comment résister à cela?
D'ici m'appelle le plaisir. Peut-être en mon absence, la beauté que j'encense avec impatience en son logis m'attend. Pour me guider près d'elle, sa soubrette fidèle, chez moi fait sentinelle, en partons à l'instant.
Aux ordres que je donne, nul ne doit résister. Je le veux, je l'ordonne, vous allez répéter.
Ne craignez rien, tout ira bien, fidèle au plan que j'ai formé. Que chacun soit fort enrhumé.
Fidèle au plan qu'il a formé, que chacun soit fort enrhumé. Que chacun soit fort enrhumé, fort enrhumé.
Ne craignez rien, tout ira bien.
Ne craignez rien, tout ira bien. Ne craignez rien, tout ira bien.
Vous le voulez, mais c'est par complaisance. Je n'en peux plus, et pourtant je commence.
Ah, que el tourment pertany a l'acte segon de Le Postillon i es qualifica com a morso d'ensemble i cor. Com a solistes hi participen els personatges de Saint-Far, el Saint-Dor i el Marquès. Le Chalet és encara avui en dia l'obra de Dame més popular a França. Va arribar a les 1.000 representacions tan aviat com el 1873. Si bé, la darrera producció es va fer a Alemanya, en el Festival Rossini in Wildbad. Diria que deu fer uns 4 anys, més o menys. Boieldieu va manifestar a propòsit d'aquesta obra que li hauria agradat que aquella música fos seva. Poc més de 2 anys després, el 3 d'octubre, ja ho hem dit en començar, s'estrena Le Postillon de Longjumeau, un gran èxit també. Segons el propi compositor, en les seves memòries, va anar més enllà de les seves expectatives i el qualifica de veritable triomf. Ben aviat comença la seva carrera internacional i només 5 mesos més tard de l'estrena, el 13 de març de 1837, es representa a Londres i el 19 d'abril de 1838 ho fa a l'altra banda de l'Atlàntic, a Nova Orleans. A França es va deixar pràcticament de fer. Per exemple, en tot el segle XX no va ser produïda la Salfa Bart i no fou fins al 2019, ja ho hem dit, que la va tornar a produir. Paradoxalment, si s'ha mantingut en el repertori és gràcies a la versió alemanya de Postillon von Longjumeau. És curiós, oi? Reprenent la biografia d'Adolphe Adam, trobem que la seva reputació creix i les crítiques elogioses arriben a orelles, ni més ni menys, que del tsar de Rússia, Nicolau I. Aleshores és convidat a Sant Petersburg, on arriba el 1839, per representar-hi el seu ballet, estrenat a París el 1836, La filla del Danubi. I n'hi estrena un altre, L'Écumeur des Mers, el 21 de febrer de 1840. Li fou ofert el lloc de mestre de capella a la cort de Rússia, càrrec que el seu mestre, Boieldieu, havia ocupat del 1804 al 1810, però va declinar l'oferiment. Tornat a París, compon una marxa fúnebre en ocasió de la inhumació als invàlids de les restes de Napoleó Bonaparte, el 15 de desembre de 1840. I el 28 de juny de 1841, l'Òpera de París acull l'estrena de l'obra d'èxit més permanent i recordada d'ell fins avui en dia, que és el ballet Giselle. Aquest ballet té una gran importància dins la història d'aquest gènere. Doncs, a banda d'introduir tímidament el leitmotiv, la seva música contribueix a crear un ambient, una atmosfera que va més enllà de la música com a proveïdor de ritme per la dansa. Aquesta partitura influirà notablement en posteriors creadors de ballets francesos, com ara Delibes o Lalo, però també en un gran compositor de ballets, com fou Tchaikovsky, que sempre rellegia la partitura de Giselle, de la qual deia: és una joia poètica, musical i coreogràfica. Així doncs, està clar que Adolphe Adam probablement ha deixat més petjada com a compositor de ballets que no pas d'òperes.
bravo, très bien. En vérité, c'est admirable. En vérité, c'est admirable. Puisqu'on se montre enfin traitable, à mon tour je veux être aimable. Venez, venez, venez vous mettre à table. Toujours soumis, je vous suis, monsieur le marquis. À table, le vin dans nos chanteries. Jamais de la vigueur.
Ací, au pied d'un être, de l'acte segon, és una peça qualificada com a romans avec découplé. L'interpreta el protagonista, aquí anomenat Senfar, amb intervencions del marquès, el cindor i el cor. El 1844, Adam és nomenat membre de l'Acadèmia de Belles Arts i l'any següent obté un altre gran èxit amb el ballet Le Diable a Quatre. El 1847 es va barallar amb la direcció de l'Òpera Còmica i va instigar la creació del Teatre Nacional, en el qual hi va invertir els seus diners i es va instal·lar en el Teatre del Circ. Aquest Teatre Nacional es va preocupar sobretot de donar oportunitats a joves compositors, però la revolució de 1848 va arruïnar el projecte i el teatre fou clausurat. Adam, carregat de deutes, es va haver de dedicar a escriure articles a fi i efecte de poder anar pagant-les. L'any següent va succeir el seu pare, que havia mort el 8 d'abril de 1848, com a professor de piano del Conservatori. Els tres darrers èxits més notoris del compositor vindrien després: l'òpera còmic Le Toreador, estrenada el 18 de maig de 1849. Obro un petit parèntesi. Aquesta obra està ambientada a Barcelona. L'òpera còmic Sigete Roi, ambientada a l'Índia, estrenada el 4 de setembre de 1852 en el Teatre Líric. I el ballet Le Corsaire, estrenat a l'Òpera París el 23 de gener de 1856. I ara anem a sentir una mica més de música de Le Postillon de Longjumeau, si us sembla. Serà l'ària d'Alcindor Huy, de corista du teatre, de l'acte segon.
Giro frappo! Si je représente Zéphir, ma voix vole légèrement. Si c'est en fleuve qu'on m'admire, ma voix roule comme un torrent. Assis dans la prairie, charmer les nymphes par mes chants. Les habitants de l'Arcadie, dois-je prendre les douze accents? Oui, des choristes du théâtre, je suis vraiment la fine fleur de ma voix.
chanté en chœur. Marchons, marchons, frappons, combattons, marchons, marchons, girons, marchons, combattons, rions, chantons, buvons, dansons, et guégué, rions, chantons, buvons, dansons, guégué, rions, guégué, rions, dansons, et ma voix en est idolâtre, quand on m'entend chanter en chœur, quand on m'entend chanter.
Adam va estrenar també tres òperes de l'Òpera de París: Richard en Palestine, el 1844, La Bouquetière, el 1847, i Le Fanal, el 1849. Una de les seves obres més conegudes i interpretades avui en dia és el Càntic de Nadal, Minuit Chrétien, una bonica cançó de l'època nadalenca, que en aquest programa va sonar fa temps en ocasió d'un Nadal. No sembla que l'autor, que no era una persona religiosa, hi donés molta importància a aquesta obra, ja que no en parla en absolut en les seves memòries. I ja veieu com, curiosament, ha acabat sent una de les seves composicions més apreciades avui en dia. El 29 d'abril de 1856 va estrenar la seva última òpera en el Teatre de Le Bouffe Parisien, Le Pantin de Violette. Només 4 dies més tard, el 3 de maig, moria a París a l'edat de 52 anys. Acabem de sentir l'encantador entreacte que separa els actes segon i tercer de Le Postillon de Longjumeau. Conté un obligato de clarinet que interpretava Daniel Fabre. Adolphe Adam fou un compositor honest, en el sentit que ell mateix no amagava el seu objectiu. Obro cometes. La meva única meta és compondre una música transparent, fàcil de comprendre i que agradi al públic, tanco cometes. I a fe que la seva producció demostra una música amable i senzilla, agradable i lleugera, natural i popular, de gran imaginació melòdica, lluny de pretensions de profunditat ni filosofies complicades, tot al contrari del seu contemporani, nascut el mateix any de 1803, uns mesos més tard, Hector Berlioz. I ara, si us sembla, anem a explicar l'argument de Le Postillon de Longjumeau. Per cert, deixeu-me dir que el Teatre Municipal d'aquesta petita ciutat de la banlieue de París porta el nom d'Adolphe Adam, el qual compta, a més, amb un monument a la plaça principal que inclou un bust seu i una estàtua del Postilló.
Parlem d'òpera.
Acte primer. La trama té lloc a la França de Lluís XV en ple segle XVIII. Chapelou, el postilló de Longjumeau, deixeu-me dir que és un postilló és un senyor que anava a cavall davant de dels carros de posta, de les diligències, per guiar-los. Això és un postilló. Doncs, com deia, aquest senyor Chapelou s'acaba de casar amb l'hostalera Madeleine. Tots dos han consultat prèviament sengles vidents que els hi han predit que vindran dies mogudets. Els seus amics preguen Chapelou que canti la seva romança, que no és altra que l'espectacular ronda del postilló que hem sentit abans, les notes sobreagudes de la qual només poden ser assolides per un artista excepcional. Per atzar, doncs, el seu carruatge s'ha accidentat no lluny d'allà, es troba a la posada del marquès de Corcy, director de l'Òpera Reial. Impressionat pel cant de Chapelou, li proposa d'entrar a la companyia, però cal que marxin d'immediat. El postilló s'ho pensa breument i accepta, tot encarregant al seu amic Bijou que avisi Madeleine. I acte seguit marxa, seguint el marquès. Madeleine, consternada, no s'enfada, però. Acte segon. Han passat 10 anys, ni més ni menys. Madeleine ha rebut una herència important i és anomenada ara Madame de la Tour. Chapelou, per la seva banda, ha esdevingut una estrella de l'òpera sota el nom de Saint-Far. El marquès de Corcy, atret per Madeleine, Madame de la Tour, ofereix una recepció en honor d'aquesta, la qual assisteixen Saint-Far i Bijou, que ara és corista sota el nom d'Alcindor. El cantant no triga gaire a sucumbir als encants de Madame de la Tour, a qui no ha reconegut. Li proposa matrimoni i ell accepta. Però conscient de que ja està casat, Saint-Far demana a Bijou d'interpretar el rol de capellà. Corcy sent la conversa i adverteix Madeleine, la qual convoca un capellà de veritat. El matrimoni té lloc, la noia pren la seva venjança. Música, maestro!
Bonsoir.
Hem sentit de l'acte tercer el cor Du Vrai Bonheur. Hi participen també Madame de la Tour, Senfar i el marquès. Acte tercer. El marquès de Corcí es disposa a denunciar Senfar per bigàmia. Madeleine inventa una darrera estratagema. Torna vestida amb els seus antics, amb les seves antigues robes de camperola. Chapelou, estupefacte, la reconeix. Però ella, desfent-se de la torxa que porta i aprofitant l'obscuritat, interpreta un doble rol, el de l'hostalera i el de la rica hereva. El marquès torna amb la policia. És el moment per a Madeleine, Madame de la Tour, de revelar el seu engany i per a Senfar, Chapelou, de rendir-se a l'evidència. S'ha casat dues vegades, però amb la mateixa dona. A partir d'aquest dia s'estimaran com a veritable bona gent de poble. I l'òpera s'acaba en que tothom està d'acord que il était beau le postillon de Longjumeau, que bonic era el postilló de Longjumeau. Sentim al final de l'obra. A ma douleur, soyez sensible.
Thank you. de déshonneur.
Messieurs, gardez bien ce picard, ainsi que ces deux scélérats. Nous avons déjoué leur trame. Tenez bien, ne les lâchez pas.
Je suis brûlé de sa poignée.
Ah, cet excellent et la seconde.
Et cette désordre encore, nous irons par la terre.
Pauvre victime, ah, je viens dans l'instant calmer sa douleur et sa peine. Oh, maintenant, je ne crains plus rien. Nous les tenons et nous les tenons bien. Seulement ce billet.
Un billet, je descends.
Saffar, quand vous lirez cette lettre, toutes les recherches seront inutiles. Madame de la Tour n'existera plus.
Mourir pour moi, ciel, comme elle m'aimait. Pourquoi n'as-tu pas fait comme elle?
À la vengée, mettons tout notre zèle. Entraînez ce mauvais sujet.
Oh, qu'il est
postillon de logement.
Le postillon de logement.
Optimo, 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 le postillon de logement.
Fins aquí hem arribat avui, descobrint una òpera ben simpàtica, pertanyent a la gloriosa tradició de l'òpera còmica francesa de la primera meitat del segle XIX. Música extremadament agradable i melodiosa, brillant i transparent. Espero que us hagi agradat. Si és així, la setmana vinent tenim més material per proposar-vos. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm.